Les dues en punt. Bona tarda. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Quan destaquem el seu currículum, de Toni Saligrat acostumem a dir que és un entès a la segona divisió B, un expert a la categoria, i remarquem sobretot les grans temporades que ha fet en aquesta lliga de bronze. Abans d'aterrar a Sabadell, per exemple, 4 play-offs, amb el Lleida Esportiu, amb l'Huracán i amb l'Alcoyano, sovint, però, obviem alguns detalls previs de la seva carrera. Per exemple, que va estar també a l'estranger, potser no sabíeu que va ser segon entrenador de l'Aris de Salònica a Grècia, ni t'explico la seva carrera com a futbolista, ell jugava com a pivot defensiu, o, per exemple, els seus inicis a la tercera divisió. Ell es va estrenar a l'Alcampell, de forma, això sí, interina, va penjar les botes en aquell equip d'Osca i va acabar aquella mateixa temporada, però el primer projecte que arrenca des del principi, Toni Saligrat, la primera temporada del de Torrent com a tècnic d'un equip, va ser justament el Club Deportivo Teruel, el rival diumenge del Sabadell. Per això, avui hem marxat al Terol del 2003 per descobrir-vos com van ser els inicis de Saligrat entrenador i quines semblances poden tenir amb el que avui dia coneixem, el Toni Saligrat d'avui dia, del 2018, al Centre d'Esports Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport passa per Ràdio Sabadell, per l'Hotel Suís i per les mans del Toni González des del control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Pedro Capó, el jugador polivalent del Centre d'Esports, acaba de comparèixer davant dels mitjans. De seguida l'escoltem, ha passat per sala de premsa. Atenció avui, que us explicarem com era Toni Saligrat com a entrenador als seus inicis, fa 15 anys, quan es va estrenar dirigint el Teruel, el rival diumenge a la Nova Creu Alta. I a més tindrem també tenis taula o handbol femení, entre d'altres qüestions.
I fora de l'hotel?
Segona derrota del Barcelona Lassa a l'Eurolliga de bàsquet en el duel d'equips ACB a la pista de l'Herbalife Gran Canària. Els canaris es van endur el triomf per la mínima, 87-86. A la Copa del Rei de Futbol, última ronda prèvia. A les 5 de la tarda avui, el Lleida Esportiu visita l'Ebro i a 8:45 el Sant Andreu rep el Narcís Sala al Calahorra. Ahir, golejada del Córdoba, 1-4 al Martínez Valero d'Elx. El Barcelona Lassa se situa líder, empatat amb d'altres equips, però líder de la Lliga Nacional de Futbol Sala, això sí, amb molt patiment. Els d'Andreu Plaza van haver de remuntar ahir a la pista del Levante per acabar guanyant per 2-3. I a més, la Federació Europea no ha acceptat la data del 24 d'octubre per acabar els 2 minuts que falten de la final de l'Europeu d'hoquei patins femení, en el qual Espanya guanyava l'anfitriona Portugal per un gol. Assegura l'ENS que s'ha de disputar un cap de setmana a partir de l'1 de novembre.
I a les xarxes socials.
El gest d'esportivitat del físio del Sabadell Nord, Toni Alhama, atenent el jove jugador del Llagostera B, Llorenç Busquets, lesionat diumenge passat a Can Uriac en el duel entre el conjunt de la zona nord i el filial llagostarenc. S'han fet ressò de la notícia diferents portals, mitjans i comptes de Twitter, per exemple, des de 4 fins al propi Llagostera, agraint aquest gest d'esportivitat del conjunt arlequinat.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant la boia de l'Estalpul Natació Sabadell Femení, Maica García, que bufa avui 28 espelmes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Kiki Jackie Chan.
Quatre minuts per sobre de les dues. Avui és dimecres, avui és dia de tornada a la feina del Centre d'Esports Sabadell, iniciant una altra vegada un altre cicle, una nova rutina que ha de portar els arlequinats diumenge a les 5 de la tarda a veure's les cares a casa contra el Club Deportivo Teruel. Un cicle que arrenca després de 2 dies de descans. Això sí que canvia respecte a les últimes setmanes. Un cicle, a més, que arrenca després de 2 victòries consecutives del conjunt arlequinat. Per tant, amb bona sintonia, amb bones cares i sobretot amb bons números a la classificació, havent revifat ja una miqueta la situació deficitària de principis de temporada de l'equip que entrena Toni Saligrat. Marc Pijuan, com estàs? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri.
Avui ha tornat als entrenaments al Sabadell, ho ha fet a partir de 11:15 amb els homes de Toni Saligrat entrenant a Sant Oleguer per completar així el primer dia d'entrenament. Aquesta tarda, això sí, tornen a exercitar-se, però abans, la veritat és que entre una sessió i una altra hem pogut saludar, hem pogut parlar, conversar amb un dels jugadors que segurament més lluita o que com a mínim es caracteritza més per ser una peça polivalent al centre d'esport Sabadell, com és, per exemple, Pedro Capó. Podríem parlar també de Josu Ozcoidi, demà, de fet, escoltarem el de la Sarte Orió, però... Avui, Pedro Capó a la sala de premsa Miguel Quereda.
Doncs sí, un Pedro Capó que, de fet, avui l'apunt és que no ha pogut estar en aquesta sala de premsa, bàsicament perquè tenien sessió de vídeo. Els jugadors, avui la plantilla de sessió de vídeo aquest migdia, ho hem hagut de fer allà on atenen a la premsa després dels partits. Per tant, vaja, un pèl diferent. De fet, avui un dia bastant complet pels jugadors del centre d'esports, Adri, perquè, com bé deies, al matí han entrenat, després, com us explicava, sessió de vídeo, roda de premsa de Pedro Capó i, a més, avui barbacoa i a la tarda entrenament de nou. Per tant, avui dia complet, gairebé sense la nova Creu Alta, el que es passaran els jugadors de Toni Saligrat i, com bé deies, el protagonista que ha estat avui el jugador de Maó, un jugador de Maó que, vaja, tenia ganes d'aparèixer, aquella sensació de que quan les coses van bé és més fàcil aparèixer davant dels mitjans de comunicació, xerrar... Però ho hem de dir, un Pedro Capó que sempre molt atent amb la premsa, per tant, no és que en aquest cas s'hagi amagat en cap cas, però sí que, òbviament, doncs avui ha aparegut somrient i content, amb ganes de xerrar davant els mitjans de comunicació, sobretot perquè la dinàmica de l'equip en els darrers, podíem dir en el darrer partit i mig, per fer-ho més concretament, ha estat molt diferent. De fet, el de Maó ha reconegut que contra l'Ebro les sensacions van ser diferents a les de la resta dels duels d'aquesta temporada. De fet, parla de vent a favor.
Sí, jo crec que ho perdem al vestidor, no? En el moment en què es donen les dues situacions dels dos travessers, no? Dius, ens parem, ara ja la reflexió posterior és en aquell moment penses la cosa canviant, no? Com bé dius, fa un mes endarrere que aquestes pilotes entraven amb menys i tot, acabaven dintre de la porteria i ara, bueno, i ara sembla que s'ha girat una mica i han d'aprofitar aquest vent a favor.
Doncs una bona metàfora, també. N'hem fet unes quantes al llarg de tot aquest inici de campionat i el tema del vent crec que no l'havíem esmentat fins ara, però també podria ser un símil, com sempre diem, allò de nedar contracorrent, etc. Vent a favor que té ara el centre d'esport Sabadell i que duri i que pugui aprofitar-ho l'equip de Saligrat per agafar velocitat de creuer continuant amb aquest argot. Pedro Capó, que tot això, la seva polivalència li val també, com a mínim amb Toni Saligrat ha estat un clàssic en la temporada i no arriba a mitja, que porta el valencià a la banqueta del Sabadell i també Pedro Capó aquí a la nova Creu Alta, li val per ser titular moltes jornades, per tenir minuts, per tenir protagonisme, i m'imagino que no només a nivell col·lectiu, sinó a nivell individual, també ha parlat el balear, de bones sensacions, content Pedro Capó.
Sí, la temporada passada ja va ser un home important, en aquest inici de campanya potser no tenia el mateix protagonisme que l'any passat, el cert és que però en les últimes jornades sí que ha tornat, sobretot a l'11 titular, fent companyia a Àngel Martínez al mig del camp, i a més amb bons resultats. Per tant, el de Maó es mostra optimista de que la continuïtat doncs dins de l'equip la pugui seguir tenint, diu que òbviament això depèn de Toni Saligrat, però la realitat diu és que i pensa que els resultats doncs donarien en aquest moment raó a poder continuar dins l'11 titular, que és el que ell desitja.
Bueno, al final, ja dic, la decisió és de l'entrenador, però bueno, al final quan els resultats acompanyen és més probable que hi hagi continuïtat, no? És a dir, un és el que desitja, no? Quan juga, doncs que els resultats acompanyin, si els resultats acompanyen, doncs que es tingui continuïtat, tenir continuïtat a l'11, i bueno, per la meva part jo espero que així sigui.
Haurem d'esperar fins a diumenge per conèixer les intencions de Toni Saligrat a les portes de la visita a la nova Creu Alta d'un Teruel que recordo com a mínim l'any de l'ascens, l'any 2010-2011, cinquena jornada, que aquí a casa la nova Creu Alta ja va donar un bon ensurt, ja va guanyar 0-2 a l'equip aleshores entrenat per Lluís Carreras, que aquesta temporada s'està caracteritzant per també ser una pedra a la sabata de segons 15 equips, sense anar més lluny, el co-líder ara Hèrcules va perdre a casa el Rico Pérez 0-2 contra el Teruel, i que és un equip ben curiós perquè juga bé a futbol, juga com a mínim a tenir la pilota, a tenir la possessió, a un joc de toc, però que porta uns números que realment són per estudiar-los molt a fons, perquè és la millor defensa del campionat, només 4 gols en contra, ja ho voldríem aquí a Sabadell amb aquest inici de campionat, però per contra, en l'aspecte ofensiu, només ha fet 4 gols també. És veritat que hi ha equips que ho han fet encara pitjor i per tant no és el pitjor atac, però gairebé frega per un gol només, no seria la millor defensa i a la vegada el pitjor atac de la Lliga. De tot això, amb què s'ha quedat Pedro Capó? Què ha destacat més del conjunt aragonès? Es refia o no d'un Teruel que, per cert, suma un punt més que el Sabadell?
Doncs mira, les dades segur que també les tenia al cap Pedro Capó, que ha dit que espera un partit allò amb marcador curt, eh? Ha fet referència a aquests pocs gols i aquests que havia rebut i aquests pocs gols que havia fet el Teruel, i també ha parlat, de fet, d'equip revelació, eh? Aquest equip que, doncs, tot just acaba d'ascendir aquesta temporada, per tant un equip nou a la categoria, però del qual Pedro Capó no se'n fia gens i en feia aquest anàlisi.
Sí, són... Els números diuen, no?, que és un equip molt difícil de batre, 4 gols a favor, 4 gols en contra, molts empats a 0, és a dir, resulta curt. Jo crec que ells vindran a fer un plantejament molt seriós, a concedir poques ocasions, si tenen alguna, aprofitar-la, i bueno, jo crec que sí, no?, que és una mica la sorpresa positiva d'aquest grup, i bueno, jo crec que vindran amb molta confiança, que donen aquest tipus de resultats, de veure que és molt complicat que guanyin, i bueno, i un escenari així jo crec que també els motivarà.
Doncs s'espera, com a mínim, agafant les paraules de Pedro Capó, i veient una miqueta també la manera de jugada del Teruel i els seus números especialment, un partit en poques ocasions. Aquest diumenge, 5 de la tarda, a la nova Creu Alta, deies, per acabar de completar aquest planning, l'horari és el de tota la vida aquí a casa, i avui encara no s'ha aturat l'activitat, oi?
No, avui l'activitat seguia a les instal·lacions de la nova Creu Alta, de fet, i mira, et faré una confessió, Adri, perquè ara m'hi has fet caure. Just quan entram, no sé si, suposo que et sonarà més que a mi, de fet, el dibuixant Jim de Transport Sabadell, doncs avui hi havia la seva filla allà. Saps què portava? Un munt de còmics del seu pare, i era coses antigues que la mare, en aquest cas, era una dona granja, havia recuperat del seu pare. Ella deia que això ho tenia a casa, que li sabia greu desprendre-se'n, però que el material s'estava fent malbé i que preferia deixar-ho en un lloc on sapigués que es podia cuidar. I ha estat molt curiós perquè bé, el coordinador del futbol bas, entre les coses, Toni Cáceres, també delegat, doncs ha recollit tot aquest material, ens l'ha ensenyat, té uns còmics antics amb pàgines enganxades de dibuixos de gym que ha estat molt, molt curiós.
Per això.
Sí, tot Sabadell, no, tot era el Sabadell. Tot era el Sabadell, eren uns àlbums del Sabadell molt i molt xulos que doncs, la filla, en aquest cas, de gym ho cedia al centre d'esports Sabadell. Avui, com bé deies, a part d'aquesta curiositat...
Tindrà feina per això la comissió de la memòria històrica.
Sí.
Anava
directe cap a ells.
Feina agraïda, perquè és d'aquells capítols que m'imagino a més d'una ara mateix fregant-se les mans només d'imaginar que podrà fullejar tot això.
I la filla ha dit: sé que em sortiran més coses, ja us les portaré quan les tingui, així que...
Encara haurem de fer un especial des d'allà amb totes les obres, les relíquies, que a més d'un i de dos gaudirà.
Imagina't.
Per cert, Toni Cáceres, coordinador dels equips juvenil A i filial i femení del centre d'esports, no pas de tot el futbol
bàsic. Correcte.
Ens deies, diumenge, partit de...
Sí, diumenge, com sempre, la nova Creu Alta, doncs vaja, a partir de les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia del Sabadell en Joc, amb servidor Adrián Arroyo, Pau Vituri capdavant del Sabadell en Joc i narrant, com sempre, en Sergi Garcés.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Per cert, un apunt sobre l'horari, no d'aquesta setmana, que com sabeu, acabem de dir ara, és diumenge a les 5 de la tarda contra el Teruel, sinó de la setmana que ve. Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell, un desplaçament que, ni que sigui per la proximitat, sempre acostuma a arrossegar a molta parròquia del Centre d'Esport Sabadell cap al nou municipal del conjunt verd de Cornellà. De moment, i encara no hi ha notícies oficials, està previst que pugui haver-hi un canvi d'horari. Ja us explicàvem que la idea és que jugués aquest Cornellà-Sabadell diumenge 6 de la tarda, per tant una horeta més tard del que serà aquesta setmana el Sabadell-Teruel. Això sí, la coincidència amb el clàssic que juga a primera hora de la tarda entre el Barça i el Madrid podria fer que l'horari canviés i que finalment encara és una possibilitat, encara és oficiós, no està res tancat ni tampoc decidit, però sí que aquest clàssic podria alterar aquest horari del proper proper desplaçament del Centre d'Esport Sabadell, que no jugaria a les 6 de la tarda, sinó en horari matinal. Seria a les 12 del migdia al nou municipal, aquest Cornellà Sabadell, d'aquí a 10 dies, però com dic, un horari que encara s'ha de confirmar. Fem una aturada en el camí, un quart de 3 clavat. A la tornada us hem d'explicar com van ser els inicis de Toni Saligrat a les banquetes. Van ser precisament a la del rival, diumenge, a la del Club Deportivo Teruel.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició... Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
M'he proposat obrir local nou.
Doncs parlem de finançament.
I he de venir al banc.
No cal, ja vindré jo. El teu bar al cafè és molt més bo.
Si ets autònom, tens un negoci o comerç, a Banc Sabadell comptes amb un gestor especialitzat que vindrà sempre que ho necessitis. Explica'ns els teus objectius i també seran els nostres. Sabadell, sé on siguis.
Si els Beatles ho van fer... Nosaltres també! Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terrat Urpí farem en directe els programes musicals d'aquesta casa.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Vine a veure ràdio en directe al Terrat Urpí. Aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, hi ha entrada gratuïta.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
Dimecres 17 d'octubre del 2018, com a bon dimecres, hem hagut de tirar de hemeroteca, hem hagut de treure la lupa i hem hagut de buscar gent que hagi passat pel Sabadell i pel seu rival aquesta setmana. Però hem trobat un problema i dels grans. La veritat és que de coincidències entre el Teruel i el conjunt sabadellenc, ben poquetes. Per exemple, agafadíssim amb pinzes, l'entrenador la temporada 2012-2013 del conjunt aragonès va ser José Manuel Embela, equatoguineà i pare del que també va ser porter del Centre d'Esport Sabadell, Aitor Embela, ara fa uns anys, de manera testimonial a la primera plantilla. El filial sí que va gaudir d'oportunitats, Aitor Embela. Doncs el seu pare, en el seu dia, ja havia jugat la 92-93 i la 2000-2001 al Teruel, a la Pinilla, i el 2012-2013 va ser el seu entrenador. Però clar, ell no guardava cap relació més enllà de la del seu fill amb el centre d'esports. I buscant, només hem trobat una coincidència, però una de les grans. Toni Saligrat, l'ara entrenador del Centre d'Esports Sabadell, va agafar el seu primer projecte des de principis de temporada precisament al Teruel, fa 15 anys, i per tant, per això, avui, en comptes de fer una secció de les portes giratòries com és habitual, amb el perfil, saludant el convidat en directe, etc., el que hem fet és remuntar-nos 15 anys enrere, buscar com va ser, tirant de hemeroteca, tirant de gent que va viure aquella etapa, el pas de Toni Saligrat pel seu rival d'aquesta setmana, i ens ha sortit aquest extens reportatge sobre com va ser l'etapa de Toni Saligrat al Club Deportivo Teruel.
L'any 2003, Toni Saligrat tenia 35 anys quan el Teruel va trucar-lo per oferir-li la banqueta de Pinilla. El de Torrent havia jugat com a pivot defensiu a diferents equips aragonesos com el Barbastro, el Binèfar o el Fraga, i en la seva última temporada, el Campella Osca va penjar les botes i va assumir les regnes de l'equip les últimes jornades. La primera temporada com a entrenador des del principi va ser el Club Deportivo Teruel, el rival aquesta setmana del Centre d'Esports. Un gran aparador, segons recorda l'entrenador valencià.
Dintre la tercera divisió crec que era una porta d'entrada gran, una gran porta d'entrada a poder-me dedicar al futbol. Fins aquell moment, pues, jo era professor d'institut, d'educació física i bueno, i això. I jo tenia clar que me volia dedicar a ser entrenador i allí va començar el meu periple, es pot dir, sí.
Avui viatgem a aquella temporada 2003-2004 i coneixerem de primera mà com va ser aquesta primera experiència en una banqueta de Saligrat. A la plantilla tenia noms com Yagüe, Añón, Aitor, Chili, David, Garzarán, Oliete o Manolo. Juan Pobo, company de la cadena Ser Teruel, recorda que l'adaptació no va ser gens fàcil.
Cayó regular, la verdad es que Toni Saligrat, los que somos sus amigos y lo recordamos todavía, tenemos un grandísimo recuerdo de él y sabemos porque nos contaba precisamente lo difícil que era para él pues el tratar de luchar con algo que nunca se había vivido en una ciudad como Teruel. Poco comprendido quizás, la gente no llegó a conocer realmente lo que él había hecho para ir a Teruel y qué quería conseguir con el Teruel, y eso chocó un poco con una sociedad y con un aficionado bastante mayor y que, bueno, fundamentalmente apostaba por jugadores de Teruel que no tenían categoría suficiente pues para tratar de luchar con los mejores equipos de la tercera división y por lo tanto tratar de conseguir logros mayores, ¿no?
En la mateixa línia apunten dos dels seus futbolistes, Juanjo Pereira i Germán Beltrán.
Él no acabó, pero bueno, yo tengo un buen recuerdo de él en el sentido de que era muy profesional. Para mí la sensación siempre era que él estaba por encima del equipo. Era un entrenador con mucha proyección y estaba... Él tenía más expectativas que el equipo. Era más profesional, la idea que tenía, su metodología de entrenar. Tenía ganas de entrenar, entrenaba aparte con gente que no podía entrenar a la hora porque era tercera división y no todo el mundo podía entrenar a las 8 de la tarde. La gente que tenía turnos, él entrenaba y entrenaban con él por la mañana. Siempre tenía predisposición. Y bueno, era muy cercano con el jugador.
Toni Saligrat para mí cariñosamente es mucho, ¿no? Es mucho porque recuerdo que vino a Teruel con muchas ganas de entrenar, muy predispuesto por la labor, dejó en Lleida creo que incluso su trabajo que se dedicaba a la preparación física, exponiendo muchas cosas para ser lo que hoy en día es y para hacer lo que realmente ha hecho, ¿no? Que ha hecho muchas cosas muy bonitas y muy buenas, ¿no? Y no es fácil.
De fet, per Germán Beltrán, ara segon entrenador del Baracaldo, la figura de Toni Saligrat assegura que és com la d'un pare futbolístic per ell. Toni Saligrat va deixar la seva feina i la seva família per anar a Terol a fer d'entrenador. Va arriscar-se per intentar dedicar-s'hi professionalment i l'experiència no va sortir com ell esperava. Això sí, la lectura que fan amb el pas dels anys és ben diferent. Juan Pobo, periodista del Terol, creu que el problema va ser del club per no tenir l'estructura suficient per assumir aquest repte. Saligrat, però, extreu la conclusió que potser s'hauria d'haver adaptat a aquest amateurisme.
Fue mala porque él vino a Teruel con la idea de ser entrenador y ser profesional de esto y se encontró una ciudad y un club pues que estaba con un retraso mayúsculo, que no entendía que los jugadores tuvieran que ser profesionales, entrenar mañana y tarde. Claro, porque su objetivo era el de entrenar y ser entrenador y el de conseguir un equipo que fuera casi profesional, ¿no? No funcionó, pues ¿por qué no? Porque la tercera división los jugadores no son profesionales, porque en Teruel no se había entrenado nunca de forma profesional por la mañana y por la tarde. Fue todo mal.
Les coses que anem fent a la vida al final pues te serveixen d'experiència i aquesta experiència és la que te fa que cada vegada siguis una mica més savi, no? I jo allí començava com a entrenador i jo creia que el fet de treballar molt i treballar el millor possible era el millor que podia fer un professional, un entrenador en aquest cas, i crec que va ser una gran errada, no? Perquè crec que hi ha algo molt més important com és adaptar-te a la idiosincràsia del lloc on vas a treballar. Jo vaig arribar amb una idiosincràsia de molta professionalitat amb un club i amb una categoria on això no estava inclús ni ben vist.
La proposta de Toni Saligrat fa 15 anys era la mateixa que la d'ara? Quin futbol feia el seu Teruel? Avui ens hem fet aquestes preguntes. Juan Pobo explica que la intenció del valencià era ser superior al rival a través d'un futbol de toc.
Saligrat lo que quería era un equipo que controlara fundamentalmente el balón, que jugara mucho, que tocara mucho, que propusiese hacer fútbol. Él su objetivo fundamental era que su equipo ilusionara, que su equipo jugara, que su equipo fuera vistoso y que fruto de ello llegaran los buenos resultados.
Germán Beltrán, punta d'aquell equip, explica que per sobre de tot, allà on més insistia Saligrat era en l'ordre i en la disciplina.
Ya le dio un sello, un toque de identidad al equipo grande, amplio, muy seguro de lo que quería, que era mucha seriedad, mucha disciplina en cuanto a todo lo que conlleva el profesionalismo. Y bueno, pues qué duda cabe que todo lo que ha recorrido, nosotros ya lo denotábamos entonces, ¿no? Todo lo que le ha venido después, pues no es que sea poco, pero se merece mucho, mucho, mucho.
I Juanjo Pereira, jugador de 19 anys, aleshores cedit pel València, recorda que Saligrat va apostar molt per la gent que començava llavors a jugar en categories sèniors.
Intentava aconsejarte y no era, la verdad que no era para nada déspota ni nada de esto, en el sentido de que si podía ayudarte, te ayudaba, en el sentido de que en beneficio del equipo. Él no tenía así gente muy específica de este tiene que jugar sí o sí, iba... Si estaba bien jugaba, si no, no. En ese sentido, y apostaba por los jóvenes. Yo estaba cedido de Valencia, tenía 19 años, y yo jugué desde que empecé la temporada, jugué todo.
La idea de Toni Saligrat era similar a la que va explicar quan va signar pel Sabadell. Volia fer un salt de categoria, volia arribar a la segona B aleshores, ara al futbol professional, i sabia que per fer-ho havia d'ascendir amb el Teruel, i les coses millor no podien començar.
El principio de la temporada que fue muy bien, porque recuerdo ganar 7 de 7, nos pusimos con 21 puntos las primeras 7 jornadas, y era un equipo hecho para estar en playoff.
De fet, Raquel Machín escrivia just aquesta setmana, però de fa 15 anys, aquest article al Periódico de Aragón.
Pleno al 7. Sumar 7 victorias consecutivas es el sueño de cualquier futbolista, entrenador o aficionado al fútbol. Pero hacerlo en realidad no es nada fácil. De hecho, en el fútbol nacional tan solo el Teruel puede presumir de esta marca. Aunque el Oviedo no ha encajado ningún gol y hasta 9 equipos no conocen todavía la derrota, solo el Teruel ha hecho pleno de victorias. Fuentes, Ebro, Universidad, Calatayud, Barbastro, Monzón y Alagón han sucumbido ya ante el conjunto decidido, esta vez sí, a luchar por el ascenso a Segunda B. Es una racha con la que todos los entrenadores soñamos y es posible porque siempre planteamos los partidos para ganar, explica Toni Saligrat, entrenador y uno de los artífices del espectacular comienzo del Teruel.
A partir d'aleshores, però, la cosa va canviar de ser líders a caure en una dinàmica més que negativa, que va portar fins i tot a una situació tensa amb la graderia. Germán Beltrán no es mossega la llengua. La manca de compromís d'alguns companys hi va tenir molt a veure.
Teníamos una plantilla que alternábamos gente veterana con gente muy joven. Se empezó a desbarajustar porque, bueno, hubo Toni como muy fiel a su seriedad, como así creo que debe ser en cuando uno o el futbolista quiere ser profesional, ¿no? Y los jugadores que en esa época intentábamos dedicarnos a ello y tener un futuro mejor, que ahí hubo un poco de rifirrafe con dentro del vestuario, con la gente más veterana, hubo una serie de cambios, detalles que luego yo creo que él fue puliendo en ese aspecto y que la gente en ese momento o jugadores de aquella época pues no dieron el do de pecho, ¿no? Se acomodaron en la zona de... Porque muchas veces, según qué equipos o plantillas, pasa ese tipo de cosas. Cuando hay gente que ya no quiere avanzar o ya no quiere tal, te encuentras tú como entrenador en una tesitura que no es agradable.
Juanjo Pereira, que just abans de començar la mala ratxa es va lesionar de gravetat i no va tornar a jugar fins al final de la Lliga, afegeix un altre argument, el mal temps.
Recuerdo mucho el tema del tiempo. La meteorología era espectacular. Cuando empezaron las nevadas, las lluvias, los campos era espectacular, los barrizales que habían, y teníamos un equipo para más o menos jugar a fútbol, y no era fácil, nada fácil, porque teníamos delanteros pequeños, Germán Beltrán, Manolo, por ejemplo, que no eran delanteros para ir a la disputa, a quedarse el balón, a practicar otro fútbol. Entonces en ese sentido nos costaba un poco. En casa sí manejábamos bien, porque el campo siempre estaba muy bien, pero fuera nos costaba mucho.
I Juan Pobou remata sentenciant que aquell equip no estava preparat per tenir un entrenador com Saligrat.
No cuajaron las cosas como debieran, fundamentalmente porque el equipo turolense en aquel momento no estaba ni muchísimo menos preparado para tener un equipo como Saligrat quería, porque Saligrad soñaba con ser entrenador de un equipo superior y el paso era conseguir que el Teruel consiguiera ese ascenso y de la mano del propio Saligrad.
Sergio Antorán, periodista del periódico de Aragón, escrivia això sobre el Teruel de Saligrad el 17 de desembre del 2003.
El descalabro del Teruel. El equipo vio el semáforo en verde y apretó el acelerador hasta el fondo. Fue un bólido galáctico, inalcanzable en las 7 primeras jornadas. Contaba sus partidos en tercera como victorias. Intachable, el mejor de España. Pero en la octava vuelta patinó en Andorra 1-1 y ya no ha vuelto a levantar cabeza. Ya se ha contado 15 jornadas y en Pinilla llevan 8 encadenadas sin celebrar un triunfo. Una caída libre y sin paracaídas al fondo del precipicio. Del liderato sólido al octavo puesto actual. Si antes el Teruel avanzaba como nadie, ahora un huracán se ha puesto en su contra. Este mundo al revés se explica en la acumulación de factores negativos. Por ejemplo, lleva 6 partidos consecutivos quedándose en inferioridad. En el último encuentro jugó con 10 desde la primera parte y perdió 1-2 con el Binéfar. A eso hay que añadir el despropósito de las lesiones o las 4 jornadas de sanción que sufrió Oliete, pilar defensivo del Teruel. Pero la mala racha no ha virado la visión que la directiva tiene sobre Saligrad. El trabajo del técnico valenciano está bien considerado por la cúpula del Teruel. El entrenador trabaja a destajo. Ha querido profesionalizar la plantilla, lo que hizo que en la pretemporada apartara del equipo a jugadores que contaban con el beneplácito de la grada. Esto ha resquebrajado la unión con parte de la grada, hasta el punto de que tras el encuentro con el Binéfar fue insultado al salir del campo y aparecieron pintadas en su contra. Estoy recibiendo insultos desde el primer día. Intenté hablar para solucionarlo. Creo que no ofendí a nadie. Quizá cometí un error. Entiendo las críticas del juego, pero no que me insulten, dice Saligrad. Un ambiente hostil que no amedrenta sus ganas de tirar adelante con el equipo. No piensa dimitir.
I a tot això, Toni Saligrad, què diu d'aquell contrast d'inèrcies? Doncs no us ho perdeu, que fa un símil amb aquesta temporada.
Això ens ho podem agafar, no? Aquest any, però al costat contrari, 21 de 21 farem, sí, i acabarem novès, no? Però bueno, ja t'he dit, tot allò jo crec que això, pues a la llarga té forma, aprens molt d'aquestes coses, dels 21 dels 21 i de tot el que vingui després. Però realment jo guardo un record molt bo d'aquell any, d'aquella ciutat i d'aquella afició.
Afortunadamente ya quedan menos jornadas para que finalice la peor temporada deportiva del Teruel en los últimos años. Ayer, en un encuentro donde la desmotivación fue la gran protagonista del choque, el cuadro local y el Sariñena ofrecieron un lamentable espectáculo deportivo. Incluso, en la segunda mitad, el colegiado del choque se sumó al esperpento, primero al expulsar a Pedro por recriminar verbalmente a un contrario tras haber recibido un codazo y después al señalar penalti en una falta que fue cometida fuera del área. Todo esto en perjuicio del Teruel. Tras el partido, el entrenador Toni Saligrad presentó la dimisión. La junta directiva la admitió y no buscará ningún entrenador para lo que queda de temporada debido a que el Teruel está en la mitad de la tabla y tan solo quedan 3 partidos para acabar la liga.
Article de José Antonio García el 10 de maig del 2004. A falta de 3 jornades pel final, Saligrad va decidir plegar. 15 anys després, aquell adéu precipitat a la banqueta del Teruel continua sent l'única dimissió a l'historial pràcticament immaculat del de Torrent. Per què Saligrad va decidir dimitir?
Estàvem novens, teníem 2 mesos de retras en els cobros, havien deutes, havia un ambient en el camp que no era gens bo per l'equip i tant si guanyàvem com si perdíem, com si empatàvem els 3 darrers partits, acabàvem novens. I llavors el president va sortir a la primera volta públicament dient que mentre ell fos president jo seria l'entrenador del Teruel. Imagina lo que confiava en mi, que la gent estés tranquil·la. Però jo el vaig convèncer, li vaig dir que es quedara tranquil, que inclús dels deutes que tenien amb mi jo li els perdonava i jo me n'anava a casa, jo estava tranquil i ell també, i l'equip. Va perdre els 3 darrers partits i va acabar 9.
Així acabava el pas de Toni Saligrad per Teruel, sent 9è a tercera en una lliga a la qual també hi eren, com a curiositat, el Huesca o l'Ebro. Amb uns números, per cert, que tenen certa semblança als d'aquesta etapa al Sabadell. Fora de casa, bon rendiment, amb 6 victòries, 6 empats i només 5 derrotes, 25 gols a favor i un menys en contra. A casa, a la Pinilla, massa ensopegades, 9 victòries, 2 empats i 7 derrotes, 22 gols a favor, 16 en contra. La gran diferència respecte al centre d'esports, és clar, és el número d'empats. El Teruel de Saligrat va guanyar 15 partits, en va perdre 12 i només va empatar-ne 8. Després de la derrota 0-2 contra el Serinyena, va plegar i l'equip vermell no va tornar a puntuar. Derrotes 3-2 a la Fueva, 3-4 a casa contra el Fraga i 2-1 a Utebo. A la graderia, divisió d'opinions, però la tensió viscuda aquella temporada, fins i tot amb pintades contra Saligrat a l'estadi de la Pinilla, demostra que no tots els aficionats el recorden amb bons ulls. Dins del vestidor, però, els jugadors amb els quals hem parlat sí que ho fan. Per l'extremeny Juanjo Pereira, li va donar l'oportunitat de jugar tenint tot just 19 anys. Per Germán Beltrán, aquell any amb Saligrat, va ser clau per poder fitxar per un segona B un any més tard. I Juan Pobo, periodista de la SER de Terol, assegura que des d'aleshores manté una bona amistat amb Saligrat.
Jo, per norma general, als equips per els que he passat, realment he deixat allí, al darrere he deixat jugadors, empleats de club i persones d'aquella ciutat o d'aquell poble amb els que tinc una relació molt especial.
Des de la seva marxa de Terol, Saligrat ha passat per les banquetes del Ciutadella, l'Sporting Maonès, l'Aris Salònica grec, on va ser segon entrenador, el Gandia, l'Olímpic de Xàtiva, el Lleida Esportiu, l'Huracán, l'Alcoyano i des de fa un any i mig el Sabadell, amb el qual diumenge viurà un partit especial contra el Teruel, el club on va fer les seves primeres passes com a entrenador.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Aquest va ser el pas per Pinilla, per Terol, de Toni Saligrat. La seva primera experiència com a entrenador es retrobarà amb el conjunt aragonès diumenge a les 5 de la tarda a la Nova Creu Alta. Per cert, una dada curiosa d'un dels perfils d'estadístiques que repassa no només la segona divisió B, sinó pràcticament tot el futbol de casa nostra, d'Europa, etc. És Vintage Stats, a través de Twitter, i acaba de fer una piulada ara, que repassa la mitjana d'edat dels equips de la categoria traient els filials, evidentment, perquè si no serien els més joves pel seu perfil, pel seu tarannà, per la seva manera de ser i pels jugadors que tenen. En aquest rànquing del grup 3 de segona divisió B, si mirem la mitjana d'edat dels jugadors que han jugat fins ara, és a dir, agafant les alineacions, els 11 titulars, l'equip més jove de tota la categoria és el Teruel, amb una mitjana de 24,7 anys. El més veterà, el Sabadell, 29,3 anys. Per tant, es veuen les cares també diumenge l'equip que presenta unes alineacions més joves contra l'equip que presenta unes alineacions, uns 11 titulars amb més edat de tota la categoria. Com dic, és una dada de Vintage Stats. Anem a continuar parlant de futbol del Centre d'Esport Sabadell, ara del seu sènior femení. Perquè el Sabadell femení és setè, ara mateix a la preferent, gràcies al seu triomf per la mínima per 1-0 contra el Pontenc de l'última jornada. L'objectiu de les arlequinades d'acabar entre les quatre primeres, en parlàvem abans d'arrencar la lliga amb el seu entrenador, amb Àngel Codina, és un pèl més a prop, però Esther Rodríguez Cossi, la capitana de l'equip, és conscient que per assolir-lo han de començar a guanyar aviat també fora de casa, allà on encara no ho han fet, començant per aquesta setmana pel proper desplaçament, diu Cossi, a Lleida.
Tenemos ganas de puntuar con 3 puntos fuera, porque bueno, el primero fue Levante, que fatal, y el segundo en Tarrasa, bueno, estuvimos a puntito de llevarnos los 3, pero nos quedamos en 1, y yo creo que este sábado puede ser la primera oportunidad ahora para conseguirlo, y yo creo que ganar de afuera será otro punto más para subir la moral.
Aquest dissabte l'equip d'Àngel Codina Cudi de Raúl Rodríguez visita un filial de la M Lleidatà, que és molt jove també i que de moment no acaba d'arrencar, es troba a la part baixa de la classificació. Cossi espera que continuïn allà com a mínim una setmana més, però sobretot ha destacat les virtuts de les de la terra ferma.
Referències del año pasado, por ejemplo, tiene un equipo muy joven, muy rápido, muy técnico, pero bueno, nosotros vamos con ganas y... Jo crec que lo sacaremos.
A 3:45 i amb aquesta confiança que escoltàveu ara, arrencarà dissabte, no pas diumenge, aquest partit a Terres Lleidatanes entre el filial de l'AEM i el Centre d'Esports Sabadell Femení. I no ens movem del centre d'esports, en aquest cas perquè el conjunt arlequinat i l'Ajuntament de la ciutat han presentat en les últimes hores l'equip inclusiu del centre d'esports, que ja porta 3 anys, però que enguany estarà directament gestionat pel propi club, per la mateixa entitat. Més de 50 jugadors de diferents edats formen part del projecte a través de 5 fundacions o escoles arrelades aquí a Sabadell, a la ciutat. A banda dels entrenaments, es promourà també una competició amb 4 equips que es coneixerà com el primer futbol inclusiu Trofeu Sabadell. El coordinador i entrenador de la secció, un arlequinat de pro i un aficionat d'aquells que porta dècades i dècades patint amb el centre d'esports, el José Sac, ha destacat la importància d'aquesta mena d'activitats per tots els jugadors, però també, de manera especial, diu, per totes les seves famílies.
Les famílies estan molt contentes perquè pensa que potser fa 2 anys almenys aquí a la ciutat era impossible jugar a futbol per persones amb diversitat funcional. Era impossible, o sigui, no hi havia cap club ni cap activitat que fos de futbol, no? Llavors, solament el fet de vestir-se de jugadors, de posar-se les botes, de fer el que fa qualsevol persona, doncs per ells suposa moltíssim, i això és el que els empenya a venir aquí cada setmana.
Una tasca social molt il·lusionant que ha portat el José Sac a liderar aquest projecte. I de la seva banda, la vicepresidenta, l'Anna Navés, ha fet èmfasi en la responsabilitat que també suposa pel Centre d'Esport Sabadell com a club fer-se càrrec ara, de forma íntegra, de la gestió d'aquest equip de futbol inclusiu, de futbol inclusiu.
Una responsabilitat perquè l'Ajuntament d'alguna manera ens passa el comandament ja per portar-lo directament des del Centre Esport Sabadell, no? Hem intentat millorar les condicions d'altres anys, tal com ens han demanat, i jo crec que ho hem aconseguit amb un millor equip tècnic, amb més espai, 2 dies d'entrenament, i sobretot incloent el tema de competició, no? Faran interclubs, hi haurà un torneig final que d'alguna manera incentivarà que vinguis a entrenar cada dia, perquè en definitiva tothom el que vol al final és competir, no?
La presentació d'aquest futbol inclusiu del Centre d'Esport Sabadell es va dur a terme ahir al vespre a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia. Demà podreu escoltar un reportatge més a fons del Joan Muñoz sobre aquest nou equip inclusiu del Sabadell, que entrenarà 2 cops per setmana degut a la gran demanda que hi ha hagut aquesta temporada. Tota la sort del món per tots ells, per tot aquest equip, encapçalats pel José Sac. Demà, com diem, més aquí a l'Hotel Suís. Fem una aturada en el camí. Ha començat ja el Mundial adaptat de tenis taula. Ahir en parlàvem amb el Jordi Morales, amb el director tècnic del Club Natació Sabadell d'aquesta secció de tenis taula a Eslovènia, a l'ASCO. Fem una aturada en el camí i a la tornada hem de parlar una miqueta de Falcons, del Club Natació i també d'aquesta estrena, de moment amb bones notícies, de Morales al Campionat del Món Paralímpic.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Si els Beatles ho van fer, nosaltres també. Aquest divendres els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terrat Urpí farem en directe els programes musicals d'aquesta casa.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Vine a veure ràdio en directe al Terrat Urpí. Aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, hi ha entrada gratuïta.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 2:15 a Ràdio Sabadell.
13.
Parlem amb els que més en saben.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres, d'aquí a un quart d'hora agafarà les claus de l'Hotel Suís del Toni González i tancarà la porta fins demà, però abans hem de parlar, per exemple, de bàsquet, d'handbol, de futbol sala i ara també de tenis taula i de l'inici immaculat de Lliga pels representants sabadellencs de la Divisió d'Honor i de la primera masculina d'aquest esport, és a dir, la segona i la tercera màxima categoria del tenis taula espanyol. El Club Natació Sabadell i també el Club Falcons Sabadell Esmats Agora Group compten de moment tots els seus partits per victòries. Per tant, un inici imbatut tant d'un equip com de l'altre, tant dels nedadors com dels falconistes, tota una informació que ens acosta i que ens amplia el Pau Vituri.
L'estrena de la secció de tenis taula del Natació Sabadell a la Divisió d'Honor no podia haver començat millor. Després de debutar a Can Llong amb un triomf contra l'Olot, el club va tornar a superar a casa per 5-1 el Peñascal. El moment culminant va arribar al quart punt del partit. El jove palista sabadellenc de 19 anys, Ivan Ruiz, es va desfer en 5 sets del millor jugador de l'equip bilbaí, el rus Nikita Kirillov, que havia vençut també prèviament a Ferran Brugada. El gran fitxatge del Natació Sabadell, el també rus Yuri Veschasny, també va guanyar els seus 2 punts. Pere Veis, president de la comissió de la secció, confessa que va ser un partit més igualat que el que reflecteix aquest 5-1 final.
El resultat és un 5-1, però realment van haver-hi 2-3 partits molt, molt ajustats que podien haver canviat el partit. Jo crec que va ser un partit molt, molt ajustat, en què al final doncs, potser vam acabar guanyant millor del que indica el marcador, però realment el partit va ser ajustat.
El conjunt nedador és ara mateix tercer i dissabte a les 11 del matí rebrà a Can Llong el líder de la Divisió d'Honor, l'Irun Leca Enea. Per aquest motiu també el club prepara una xocolatada una hora abans per tots els assistents. D'altra banda, una categoria per sota, a primera divisió, el Falcón Sabadell Esmatza Agora Group també ha començat amb un ple de victòries, 3 de 3. Això sí, els falconistes van haver de suar de valent per superar el Sant Cugat per 4 a 3. Fonamental va ser el paper d'Adrià Úbeda, guanyant els seus dos individuals i també el decisiu punt de dobles amb Miquel Muñoz. El tècnic de Falcons, Joan Nogueres, reconeix que no van fer el seu millor partit.
Els jugadors no van estar potser en el seu millor dia. El Miquel Muñoz va tenir un dia difícil, va tenir problemes en general en el joc. A tots ens pot passar. Tot es pot passar. Estem a l'inici de la temporada, potser tampoc tens tanta confiança com tindràs més endavant. Això se li va sumar que el Kenji també va perdre un partit, cosa que no era el més normal, no? Per dir-ho d'alguna manera. És un jugador que en principi ha de ser una assegurança de vida i tampoc va tenir el seu millor dia.
El Falcons és l'únic equip amb 3 victòries al grup tercer de primera divisió i aquest dissabte a les 6 de la tarda viatjarà a la localitat eivissenca de Sant Josep de Sa Talaia per enfrontar-se al Carmen Peluqueros Sant Jordi.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I com dèiem, més actualitat de tenis taula perquè aquests darrers dies us hem anat explicant l'odissea que malauradament ha hagut de viure el director tècnic del Club Natació Sabadell de tenis taula, el Jordi Morales, per arribar juntament amb la resta de l'expedició de la selecció espanyola al Mundial Adaptat que es disputa des d'avui i durant 3 dies a les localitats eslovenes de Lasco i de Zelje. Morales debutava avui a un quart de 3, ho feia contra el palista local Luka Ternik. I boníssimes les notícies que rebem des d'Eslovènia, perquè ha acabat ja aquest partit de debut, aquest primer enfrontament de Morales al Mundial Adaptat, amb victòria del jugador del Club Natació Sabadell per 3-1. Per tant, estrena rodona, malgrat el mal de cap que ahir el mateix Morales ens explicava en directe des d'Eslovènia, aquí a l'Hotel Suís. Recordeu que van perdre primer doncs, l'oportunitat de volar com tocava en el primer vol, que es va cancel·lar, els van reubicar en el segon vol, també van anar amb retard i sobretot un cop van arribar a Viena, a Àustria, la companyia havia perdut totes les maletes de l'expedició i van haver d'arribar a Eslovènia per carretera més de 4 hores sense tenir res i havent de comprar als mercats de la zona la roba fins i tot per poder fer vida allà durant aquest campionat. Finalment, el Jordi Morales va rebre la maleta en les últimes hores. Ahir, de fet, en aquest punt del programa parlàvem amb ell i encara no la tenia. Sí que ha arribat ja tot el material procedent des d'Àustria i, com diem, debut rodó, victòria 3-1 davant de l'eslové Luka Ternik. Demà disputarà els seus dos altres partits de la Lligueta, el primer a 11:15 contra l'holandès Jean-Paul Montanus. Recordem que els dos primers es classificaran per la següent ronda d'aquesta categoria 7 del Mundial Paralímpic de Tenis Taula que s'està duent a terme a Eslovènia. I d'una bona estrena, la de Jordi Morales al Mundial adaptat de tenis taula, a una que ha generat dubtes, la de Luarte Gracia femení, que segueix sense puntuar a plata. L'equip de Xavi Font va caure en l'últim partit, 23-19 en posta, i tanca la classificació. És a la cua d'aquesta divisió d'honor plata, sent l'únic equip que encara no s'ha estrenat. La jugadora Clara del Baño lamenta la irregularitat que les està condemnant i assegura que tenen una espina, la de rendir més al carrer Bocaccio, la de fer millor dos partits jugant a casa. La primera oportunitat dissabte contra el Dominicos de Saragossa. Així afronta aquest partit la pivot Clara del Baño.
Ya no sé si es el rival idóneo o no. El año pasado en casa les ganamos. Y lo que yo por lo menos tengo ganas es de hacer un buen partido en casa, ¿sabes? Que la gente venga a disfrutarnos con nosotros. Porque los partidos que hemos hecho en casa han sido desastrosos. Fuera, bueno, no hemos ganado, pero hemos jugado mejor o hemos por lo menos... Sí, yo por lo menos quiero demostrarle al club o a la gente que viene a vernos que realmente estamos preparadas para jugar en la categoría y que eso, el resultado no te puedo hablar, pero por lo menos yo quiero hacer un buen partido y demostrar que estamos aquí, que queremos quedarnos un año más.
Tot després de perdre, com dèiem, de 4 a la pista de l'Amposta, del Baño, autora de 3 gols en aquest partit del Montsià, confessa que no s'esperaven perdre allà, ja que era el partit que tenien marcat al calendari després d'un inici de Lliga especialment dur.
Sí, hemos empezado con mal pie. La Liga hemos tenido un inicio un poco fuerte y todas pensábamos que contra Amposta, que ya no es el equipo que era antes, íbamos a ganar y no ha sido así. No sé qué nos está pasando, la verdad. Es una pregunta que llevo 5 jornadas haciéndome.
Moltes preguntes. Per tant, el vestidor de l'Oar Gràcia femení després d'aquest inici discret sense haver puntuat encara la divisió d'honor plata i per tot plegat i sobretot per posar punt i final als altibaixos que caracteritzen no només enguany sinó les últimes temporades. El Gràcia femení a plata, la pivot verd i blanca confia en guanyar un partit aviat per poder trencar així la dinàmica i anar a l'alça.
Yo por lo menos pienso que si ganamos el primer partido pronto todo irá a la alza, porque también te metes, igual que te metes en ese bucle de perderlo todo, de no me sale nada, te metes en el bucle de estoy muy bien, me entra todo, pero sí, puede ser.
El Dominicos de Saragossa, un altre dels equips de la part baixa, serà el rival de l'Oar femení. Aquesta setmana, per tant, una nova oportunitat d'or per sumar el primer triomf, aprofitant també el factor pista a favor. El partit corresponent a la 6a jornada de Lliga començarà dissabte a les 6 al Pavelló de Gràcia. Just després d'aquest partit del femení, arrencarà el del masculí.
Hola, soc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Radio Sabadell tots els dies.
I en el tram final de programa us parlem del món de la cistella i també de futbol sala, començant per la victòria de prestigi, de mèrit, del bàsquet Pia contra el que fins ara era el líder del seu grup de Copa a Catalunya, el Club Bàsquet Santa Coloma, que arribava a aquest enfrontament contra els Escolapis, imbatut fins al moment. Els de Jaume Prat es van refer d'un primer quart força fluix, en el qual van haver d'anar a remolc de l'atac colomenc, que el primer quart va finalitzar, per exemple, amb un clar 11-27 favorable a l'equip rival. Prat analitza el perquè d'aquest mal inici dels seus.
Vam entrar molt concentrats en el primer quart, mentalment estàvem molt bé, teníem bastanta fluïdesa en atac. El problema que vam tenir darrere el primer quart és que no vam anar no érem agressius, llavors ells és un equip mentalment molt bo. A final de segon quart vam poder desplegar el seu joc, no vam incomodar gens els seus atacs i ells van tenir una punta d'encert alta, sobretot en el tir exterior, i ens van agafar al final del primer quart una diferència de 16 punts.
A partir d'aquí, això sí, el tècnic local va plantejar un seguit de canvis, especialment defensius, que van permetre als escolapis remuntar en el marcador, capgirar aquest 11-27 de sortida favorable al Santa Coloma. Un últim quart sabadellenc espectacular va donar finalment la victòria a la Pia per 70-69, per la mínima, només per un puntet en aquest final ajustat d'enfrontament. Aquest, a més, és el segon triomf consecutiu dels de Can Colapi a la Lliga i el primer a casa, al pavelló del carrer Garcilaso. Per això Prat també ha destacat el paper de l'afició escolàpia al llarg dels 40 minuts de partit. Diu que va ser clau fonamental per entendre per què el líder va deixar de ser invicte aquí a Sabadell.
Molt content pel nivell que vam donar, per la mentalitat que vam demostrar i sobretot reforçar que el pavelló estava ple i no vam parar en cap moment d'animar el nostre equip. Vull dir, molt contents per la victòria.
Satisfets, per tant, amb aquest inici de campionat. Recordem que el bàsquet Pia havia començat la Lliga perdent el seu primer partit. Des d'aleshores, dos triomfs de manera consecutiva han situat el conjunt del carrer Garcilaso a la zona mitja alta de la classificació del seu grup de Copa Catalunya de bàsquet. Aquest diumenge el bàsquet Pia tornarà a jugar. Serà al pavelló d'un dels clàssics del bàsquet de casa nostra, del Círcul Cotonifici de Badalona, diumenge a tres quarts de sis de la tarda. El conjunt badaloní, a diferència de la Pia, té un bagatge més discret. Fins ara, una victòria en 3 jornades, tant de bo que no igualin els números aquest diumenge, aquest cap de setmana, en aquest enfrontament entre el Círcul i la Pia. I els últims minuts pel món del futbol sala. Us explicàvem a principis de setmana el bon moment que travessen tant el Natació Sabadell com l'Escola Pia a la segona divisió B, amb dues golejades dels dos l'últim cap de setmana contra rivals destacats, per exemple, en el cas del club trencant una ratxa negativa i a la pista del que era el líder, el Mataró. Avui mirem un graó per sota. Avui mirem la tercera divisió amb el grup Zarraona Estudi Barcelona, que es consolida també a la part alta d'aquesta tercera. I això que l'equip sabadellenc va empatar a casa, 2-2, davant de l'Estel Vallseca en l'última jornada. Això sí, s'ho menjar els sabadellencs 3 jornades seguides sense perdre i són 5ens ara mateix, amb 7 punts en 4 jornades. Diumenge visiten el Jesús i Maria, un equip que, segons l'entrenador Isma Quirós, ha anat pujant categories mantenint el mateix bloc, el que fa que sigui més perillós encara.
Un equip molt jove que ha anat pujant amb els mateixos jugadors que es coneixen, que ja crec que veníem de juvenil, primera, nacional, etc. O sigui que fan un futbol sala bastant fluid, que tenen més que capacitat per estar en aquesta categoria, però que han trigat el que han trigat en arribar, perquè al final això té el seu temps, i que serà complicat.
Quirós també ha parlat del tipus de partit que espera. El tècnic del grup Zarraona Estudi Barcelona espera un partit intel·ligent dels seus, no tirant-lo tant al terreny més físic per allò de tenir un rival jove al davant, sinó que intentant que el partit vagi cap on el grup Zarraona vol i així estalviant-se alguna sorpresa negativa.
Crec que no li podem jugar de tu a tu en quant al tema físic, sinó haurem de jugar amb la nostra arma, que serà, bueno, sobretot preses de decisió molt, molt concretes i encertades, la finalització de cara a porteria que ens ha faltat aquest partit, a veure si li donem una miqueta a la volta, i controlar molt els tempos que ells es vulguin imposar, sinó que marquem nosaltres com s'ha de jugar.
A Sant Gervasi es jugarà diumenge a les 11 del matí aquest Jesús i Maria, grup Zarraona, Estudi Barcelona, de la 5ª jornada de la tercera divisió de futbol sala. I a tot això, demà el Marc Pijuan estarà al capdavant de l'Hotel Suís. Al menú del dia tindreu les paraules d'Arturo, de Néstor Querol i de Josu Ozcoidi, tres homes que han estat habituals les últimes setmanes, els últims partits, a l'esquema, a la pissarra de Toni Saligrat, parlant ja sobre el rival de diumenge, el Club Deportivo Teruel, una de les revelacions del grup. També recordarem el triomf de fa 50 anys contra l'Espanyol del Sabadell, el millor any arlequinat, la secció sobre la millor temporada històrica del centre d'esports. Recuperarem el Cachorros, dins del futbol sobre el fang, la secció dels clubs de futbol humil desapareguts ja a la ciutat, i entre d'altres coses acompanyarem la Sandra Santanyes al Brasil en la seva última cursa abans de retirar-se, i tindrem també un reportatge de futbol inclusiu, com us dèiem abans, amb aquesta secció, amb aquest nou equip de futbol inclusiu gestionat ara sí al 100% pel Centre d'Esports Sabadell.
Hotel Suís.
Ara sí, les claus a punt a les mans del Toni González, del nostre tècnic de so. Per tant, nosaltres anem recollint els estris i us deixem les portes tancades de l'Hotel Suís fins demà. Això sí, si voleu entrar, si us voleu allotjar aquí, sempre que vulgueu, a radiosabadell.fm podeu trobar aquest programa i també tots els de la setmana i de la temporada. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.